i de Tàrrega 2021 ha habilitat un nou punt de trobada. És l'espai La Paraula, un espai ubicat a la plaça dels Comediants que vol aglutinar diverses propostes que tenen La Paraula i els seus diversos formats i aplicacions com a eix vertebrador. L'espai La Paraula ha obert portes amb la conversa oberta a Vital Espai, una xerrada amb David Fernández i Ada Vilaró, moderat per la periodista Emma Quadrada. Justament el leitmotiv d'aquesta Fira Tàrrega és evitar l'espai.
Bona tarda. Ens disposem a evitar aquest espai, la plaça dels Comediants. L'observem i ens adonem del seu potencial. Un espai on ser, de forma individual, però molt especialment de forma col·lectiva. Ara mateix en sou públic assistent. En David, l'Ada i jo ens serem paraula que denoti tot aquest potencial i que detoni les vostres pròpies paraules i les vostres properes passes. De manera que, d'aquí a una hora, quan us aixequeu, el vostre comportament podria variar, veure's condicionat, estimulat i renovat. Per fer-ho possible, reflexions i anàlisis a banda, esperem detonar il·lusions, noves idees i noves il·lusions que ens permetin tornar a habitar els nostres espais comuns. Quins espais? Com? Encenguem la mirada i el cor. Parlem-ne. David, hem anat perdent l'hàbit de trobar-nos en places com aquesta, dels Comediants. Les restriccions sanitàries, òbviament, han estat un dels motius més recents, però això ja és anterior i ha estat com una pèrdua progressiva. Tu com explicaries les causes d'aquest deshabitar l'espai?
Jo crec que tens tota la raó, és a dir, que és veritat que passat per aquests 18 mesos de pandèmia les hem deshabitat per una emergència pandèmica i sanitària, però ja feia molt de temps que les havíem abandonat. Fa molt de temps que allò que ens uneix, ens defineix com a societat o com a éssers socials, és el vincle social comunitari. No? I això s'ha anat degradant i deteriorant els darrers 40 anys, especialment en les nostres societats, no arreu del món, hi ha societats que són molt comunitàries. Però sí, i jo crec que l'ha posat de manifest la pandèmia, ens ha fet donar compte, tancant-nos, no? Que realment havíem anat perdent espais. No?
I de cop el volíem, no?
I de cop el volíem. I no només volíem el que havíem perdut immediatament, sinó que rememoràvem tots els altres, no? La plaça pública, l'àgora, la plaça dels Comediants, no? I perquè l'espai al final és on vivim, on sobrevivim, no? Espais per la tragèdia i per la comèdia, on de sempre ens hem trobat per celebrar alegries en festa major o per ajudar-nos mútuament en moments de dificultats col·lectives.
Perquè així com a premissa inicial, tu què diries que què és per tu evitar l'espai?
Evitar l'espai segurament té moltes excepcions, però jo diria que sobretot ara mateix en aquests moments és fer-lo sostenible, habitable i vivible, és a dir, un espai on la vida sigui materialment possible. Perquè hi ha molts espais avui arreu del món que són no llocs on la possibilitat de vida s'ha complicat molt moltíssim. I podem pensar en el món frontera, en el món mur, en els mons no espais, en la cel·la d'una presó.
No lloc, deixa que no ho deixi passar per alt. Què vol dir no lloc?
No lloc, doncs un lloc on la vida no és possible. Però no perquè és possible per un fet natural, sinó perquè la biopolítica del poder ha fet que la vida no sigui possible. I que no hi hagi vincle, que no hi hagi contacte, que no hi hagi enllaç.
Clar. Bé, seiem perquè avui compartim aquesta conversa amb una altra persona que ha dedicat bona part de la seva trajectòria artística a reflexionar, també podríem dir a denunciar, no?, aquesta pèrdua d'intercanvi, de desvincular-nos en aquest espai públic. Ara venim, val?
Us espero aquí.
Ada Vilaró.
Hola.
Hola, guapa.
Hola,
escolta, ara aquesta disposició d'espai és del tot excepcional. Estem una mica més a prop que fa poc. No, fa un temps encara estàvem una mica més lluny, estem a propet. Sí. Però tot i així estem amb distàncies i és baixa. És una situació que és ara. Però tu abans d'aquesta pandèmia tu ja havies detectat que hi havia un cert distanciament i per això en parlaves a la teva obra. Tu què havies observat en el dia a dia al carrer que et cridés l'atenció?
Doncs una mica, i agafant el que deies, David, aquest perill d'anar cada vegada més a un no lloc, perquè jo crec que el lloc el fa la gent, la gent que viu i la gent que habita en aquell lloc en el dia a dia, en la seva quotidianitat. I el lloc i que un espai sigui vivible, no sobrevivible, sinó vivible, jo crec que el fan les coses més petites i les coses quotidianes del dia a dia, com per exemple anar a comprar o, i trobar-se amb la gent, amb el veïnatge que també hi va. I sí que és cert que, com molt bé tothom s'haurà anat fixant, no? Que per exemple els carrers majors dels pobles, les places, on abans hi havia tota la vida més comercial, el petit comerç, ara cada vegada podem veure, per mi és una cosa molt que m'entristeix moltíssim, podem veure més espais i més locals tancats, per molts motius, no? Però sí que és cert que cada vegada els espais es traslladen a les perifèries, es traslladen a les grans superfícies, acabem comprant, si no vigilem, totes i tots amb un carro enorme que no sabem ni què comprem.
Ah, sí.
Arribem a casa i ens sobren coses de tota, per tot arreu que no necessitem. I aquesta relació íntima amb aquella persona que tu vas a comprar allò i li expliques i et pregunta i com estàs i que pots parlar del temps, però pots parlar dels geranis també. Això és el que fa el vincle. I crec que això és el que et fa sentir connectada amb els altres i no et fa sentir aïllada. Perquè aquesta cosa de sentir-te aïllada crec que és anar a aquest no lloc, no? Aquest no lloc nostre, tenint en compte que estem vivint en una societat que dintre de tot tenim molts privilegis, no? Però aquest no lloc trobo que és molt perillós perquè ens aïlla i sobretot perquè ens deshabita, jo crec, de nosaltres mateixes. I ens fa entrar en aquesta fredor on la comunicació no hi és i passa... Vull dir, qui es comunica en un gran magatzem? És difícil que et trobis a la... Pot passar, però és difícil allà fer un veïnatge i dir, ah, anem a fer un cafè.
No, no rebem, no donem. Exacte. En tot cas, rasquem alguna complicitat amb algun treballador amb qui coincidim i això ja t'eixampla bastant l'ànima.
Sí, i això t'eixampla moltíssim,
sí,
l'ànima.
I tant,
clar,
i tant.
I fa que la ciutat, tu la visquis, que l'habitis, no que la transitis.
Clar.
Perquè si no és les ciutats, els pobles, acabem transitant d'un lloc a un altre, però només per anar, per desplaçar-nos, no per estar a una plaça a badar, senzillament, no a fer res, sinó a badar, a veure qui passa.
Tu vas estar en una plaça... Sí. Tots, o molts de vosaltres segur que us recordareu, a la plaça Major, amb el cor a la mà, mai més ben dit, literal, i tots en podíem sentir el batec. Habitar l'espai per a tu és aquesta respiració conjunta?
Sí, sí. Habitar l'espai, crec que el primer espai que hem d'habitar és l'espai íntim, l'espai propi. A obrir les finestres, les habitacions i, de casa nostra, de la nostra pròpia casa, i voler-nos descobrir i anar encenent llums, aquestes llums i ombres que tenim, i tinguer el coratge i la valentia de mirar-nos-els per compartir-nos. I crec que l'altre espai ja és l'altre, o sigui, l'altre que tinc a davant, tu... un altre, i la suma de totes aquestes persones que ja fem aquesta comunitat. Per mi sí que evitar l'espai, en aquest cas l'espai públic, crec que passa per establir aquests vincles amb la comunitat sense perdre l'espai íntim.
Del diàleg interior cap al diàleg cap amb l'altre.
Sí, per establir aquest pont de relació viva, de relació autèntica.
Parlem més d'això, va, perquè aquesta idea amb el David la compartiu. És una idea que comparteixen. Cadascú m'ho va dir de la seva manera, però tots dos esteu d'acord en que habitar aquest espai és clau en aquest habitar l'espai, escoltar l'altre. L'Àgora, la plaça dels Comediants, la plaça Major, és un espai potencial on escoltar, i aquesta, obro cometes, és del David, els motius de l'altre, que em va agradar molt. Per tant, David, evitar l'espai passa necessàriament per dialogar, el diàleg al qual faré referència a l'Ada, de dins en fora, o un altre tipus, però és Això, evitar l'espai, dialogar?
Per suposat, jo crec que és un punt de trobada i de retrobada. I sempre és un punt de retrobada, sobretot amb els altres. No? Amb un mateix et pots trobar en altres espais de silenci o d'intimitat, però l'espai públic, per definició, és un lloc de retrobada amb totes les excepcions. O sigui, pot ser festa i pot ser conflicte, en el sentit més positiu de conflicte. La vida té molts conflictes, no? Col·lectius, socials, polítics, econòmics, i per tant, negar que hi ha conflictes com si la vida fos plana, i no és així. La vida són moltes, moltes contradiccions i la certesa dels nostres dubtes, no? Però jo crec que en el context també que deia ara l'Ada, de que en la nostra societat, en la societat occidental, portem 40 anys d'orgia individualista, de radical egoisme, de narcisisme geomètric, de que no? jo, i a mi me conmigo. No? Uh-huh. I això és tant com destruir tota l'alteritat i que els altres compten molt, molt poc. No? I això té una relació amb la mercantilització de tot plegat, també amb la mercantilització de l'espai públic. No? I jo crec que no cal anar lluny, perquè hi ha coses que estan escrites fa molt de temps. Carl Polanyi, a la gran transformació, l'any 44, ho alertava, deia quan res té valor i tot només té preu, l'únic poder és el diner. No? I ell alertava que l'accés de mercantilització de tot, deia dues coses, l'accés de mercantilització pot acabar arruïnant tot sentiment o vincle de comunitari, i també deia que, per sort, sempre que hi ha aquests intents totalitzadors, absolutitzadors, de reduir-ho tot a un preu, no? o el preu del diner, sempre genera resistències col·lectives i comunitàries que s'hi oposen. I la plaça, per definició, és l'espai de retrobada i també de pràctica democràtica, perquè moltes vegades també, amb una versió una mica patrimonialista o elitista, pensem que democràcia és el dret a dir, i per suposat que democràcia és el dret a dir, però també és el deure d'escoltar. Uh-huh. Perquè vivim en comú i perquè, com deien les parets, molts buits de març, no, només juntes podem. I si només juntes podem, és que sols és impossible. No? I jo crec que fins i tot en lliçó postpandèmica hem arribat, ja que parlem de l'espai, no? Que és on passen les coses. La pandèmia té una cosa singularment especial i excepcional en plena globalització, que per primera vegada en la coordinació espai-temps a tots ens passava el mateix alhora. Uh-huh. I això era una cosa amb moltes desigualtats. No és el mateix esperar una vacuna a Tàrrega que esperar-la a Burkina Faso. No? Uh-huh. I també té una metàfora posterior, no? Que també parla molt de l'espai, de com hem d'habitar l'espai i sobretot fer-lo habitable, que hi capiguem totes i tots. No? Que és la definició per mi d'utopia, no? D'un bon lloc, un bon lloc on hi capiguem totes uh-huh. i tots. I és que l'única forma de salvar-nos cadascú de nosaltres, fins i tot en el més radical egoisme, ja és salvar-nos tots alhora. O sigui, no, és l'única forma. O sigui, han anat tan lluny en el seu radical egoisme que l'única sortida que deixen és una sortida col·lectiva on la vida digna sigui possible per a qualsevol habitant d'aquest planeta Terra, bastant malmès, per cert.
D'això també en volem parlar, d'habitar l'espai, que és en essència i originalment habitar el planeta. Però volia parlar-vos abans, per tancar aquest tema de l'altre, d'aquesta alteritat, del silenci, perquè vam parlar del silenci amb l'Ada, de quin paper té en els teus espectacles, performances, etc. I de fet després vam convenir que el silenci en manifestacions polítiques i ciutadanes també té un paper i que sobretot no és la no paraula, sinó que el silenci no nega la paraula. M'agradaria molt que compartíssiu aquesta idea.
Doncs sí, una mica ve de totes les meves peces a l'espai públic. Han sigut de llarga durada i han sigut amb silenci. I és un silenci que no és un silenci per no anar a la paraula, sinó que és un silenci per donar la veu a l'altre. És un silenci que el que pretén, per una banda, és reivindicar aquest espai de l'altre i també per treure tot aquest soroll, perquè paraula no vol dir sempre doncs, que diguem coses, sinó que moltes vegades és una paraula que és molt sorollosa. Aleshores, crec en aquestes peces que és tornar a l'espai públic, que és tornar l'espai a l'altre, a aquesta relació i vincles amb els altres, creia que el primer que jo havia de proposar era evitar de viure aquest silenci, justament per anar obrint i per anar donant cabuda a tota la veu, a totes les possibles veus dels altres. Aleshores, per mi, com tu molt bé deies i parlàvem amb el David, que els silencis a vegades, doncs, amb una manifestació, els silencis realment són molt reivindicatius, el silenci travessa, el silenci diu. I penso que a vegades hem d'escoltar més aquest silenci que diu i el soroll, saber que és soroll, perquè si no... també ens passa el mateix, no? Ens confonem, és el mateix, no? Acabem comprant a grans magatzems, amb la música a tope, amb els llums a tope, no sabem què veiem, no sabem què sentim, no sabem què fem. I aleshores és com una cosa totalment, no sé, que et deixa, et desactiva de tu. I et porta a un lloc, jo crec, evidentment, molt ben pensat, perquè acaba sent un lloc que tu no ets mestressa de tu, sinó que acabes fent compra el que volen. Aleshores, crec que aquest silenci en l'espai públic era per reivindicar aquest lloc d'estar, senzillament, de relacionar-se i d'obrir aquesta mirada i aquesta escolta. Perquè sense l'escolta és molt difícil que hi hagi lloc per l'altre. Aquesta escolta ens fa molt difícil que puguem anar juntes i junts cap a algun lloc. No sé, potser a vegades si ens escoltéssim més i no entréssim en aquesta paraula sorollosa, crec que podríem anar juntes a llocs més comuns, francament. No sé.
Abans l'ha de parlar dels grans comerços, dels centres comercials, i tu també em parlaves dels aeroports i em vas dir una frase que em va encantar, perquè parlàvem ara de transitar o d'evitar, que no és el mateix, no? I són dos espais que són el paradigma, no? L'antítesi del que avui aquí parlem, no? Evitar l'espai. No és un aeroport, com ho vas dir? La vida en comú no pot ser un aeroport. Em va encantar.
Sí, jo crec que més agafant una paraula que deies abans, no hi ha major expressió d'un no lloc que l'aeroport, no?
Yeah.
Que és una mica com la metàfora radical del neoliberalisme. És a dir, entres allà, et fan un control del qual no ho poses cap resistència, et deixes fer-ho tot, que et capin 150 càmeres, biomètric, que deixis l'aigua, tal, no sé què. Vull dir, si t'han d'escorcollar, t'escorcollen, entres allà, creus que estàs en un espai segur, quan a fora és mentida, perquè l'espai segur, aleshores comences a caminar, l'idioma comú és l'anglès, no et relaciones amb ningú, el que pots comprar és o productes de luxe o el festival venut de què pots comprar sense impostos, no? No hi ha cap tipus de comunitat, no? Vas directe cap a la teva porta d'accés, no? I et fiques allà i et diposites, no? En un avió que et porta a un lloc amb el qual no parles amb ningú, o sigui, és un espai, és un lloc perquè no hi ha comunitat, no? Aterres i si tens algun problema, tot ho solucionen amb un xec, no? Dius, he perdut la maleta i té 50 euros i ja ho hem arreglat, no? O sigui, l'única relació és aquesta. És una reflexió molt bona d'una persona molt estimada, que és Ignacio Sánchez Cuenca, que ho deia. Aquesta és la metàfora, que volen que siguem éssers aïllats, que només anem a lo nostre, amb el nostre objectiu, amb allò que ens hem fixat, i que ens importa un pepino el que tenim al costat. És a dir, si has de fer un cop de colze perquè estàs al grup 1 o al grup 2 del vol i aquestes coses, es fa.
Es
no?
Fa.
És el radical egoisme, excepte quan t'encapsules allà amb un avió que depèn d'uns pilots, no? I estàs allà, no? Pues, guadiana, aquest porti, per tant, molt la teoria del remat. Sí, sí,
clar, és la perfecció, a més l'engranatge és perfecte.
L'engranatge és perfecte i l'única relació que tens és el diner. Un bitllet que t'has comprat i el diner que tinguis per gastar a l'Europa.
Ja,
és a dir, tot, tu ets el que tens, el diner que tinguis. No? I hem d'evitar que les nostres ciutats siguin un aeroport i els nostres barris i els nostres municipis. No trobaràs cap festa major. Si hi ha un acte de protesta, més o menys, perquè de sobte arriben això, les relacions comercials i, si no, les forces de seguretat.
Oh,
que no és, i s'acaba el conflicte ràpidament. És a dir, és distòpic, és com un espai molt distòpic. I després de llegir aquest text que el podeu trobar de l'Ignacio Sánchez Cuenca, clar, cada cop que entres a un aeroport ho revisites i penses, hòstia, és veritat. No? No.
És que em sembla tan gràfic i tan claríssim. No?
Això no és un aeroport, està clar.
No ho està sent. Escolteu, una forma històrica d'evitar l'espai com a comunitat han estat sempre les celebracions, els rituals, que tradicionalment, i tu ho has mig apuntat abans, es vivien al centre de la ciutat, no? Casaments, funerals, danses tradicionals, alegries, penes, tot dolor compartit. D'això què en queda actualment i quina factura hem pagat, no? Com estem vivint de forma aïllada tot allò que abans compartíem al centre?
Doncs, bé, jo crec que, per exemple, aquests rituals, que els rituals necessiten de la comunitat i, de fet, necessitem aquests rituals, moments molt importants de la vida, com pot ser el néixer, però també el morir, no? El morir realment jo crec que és una societat que l'ha apartat completament. Per exemple, molt antigament els cementiris estaven als centres de la ciutat i això vol dir quina relació tu tenies amb aquell espai, amb els teus avantpassats i amb els teus morts i com tu vivies en relació a la mort. Aleshores, ara hem fet el mateix, no? Fiquem els tanatoris a una punta de la ciutat, que allà també és un espai aeroport, no? És l'aeroport del tanatori, i allà també et trobes amb els teus quatre una cerimònia el més ràpid possible, si pot ser, ha durat ben poc, i aleshores tothom, amb el seu dolor que et va quedant com cap a dintre, te'n vas a casa. Per què? Perquè l'espai de la comunitat on podíem compartir aquest dolor cada vegada és més tancat, ja no diguem amb la pandèmia, que a més, aquest espai ha sigut absolutament negat, no? Moltíssimes vegades, vull dir, no sé quanta gent s'ha mort que no ha pogut ser acompanyada. O sigui, crec que és de les grans barbaritats, realment, de que aquest acompanyament en aquest moment tan important de la vida hagi sigut negat i que realment, no sé, com és que permetem que passin aquestes coses. Jo no ho acabo d'entendre. O sigui, el que a mi em deixa com estorada per dins és com és que anem permetent dia a dia que vagi avançant aquest aïllament i que nosaltres ens... Perquè això et queda dintre, a algun lloc va, i entristeix, i et sents més sola, perquè un dolor que no és compartit et fa estar amb soledat. I la soledat porta molta neurosis. I porta que tu et silencis allò que sents i porta que tu no tinguis un espai per expressar-t'hi, per ser. No sé, jo crec que en aquest tema ho parlava l'altre dia justament amb l'enterra morts del meu poble, que una cosa que m'agrada molt és conèixer qui enterra els morts al meu poble. Anem a caminar a vegades i tenim converses, i teníem aquesta conversa de com és que aquesta cosa tan important i tan que és un ritual d'acompanyament cada vegada és més freda i cada vegada és més aïllada, i entrem en aquesta normalització de tot això. El mateix amb coses més alegres. L'alegria costa menys de compartir, no? Però també ara amb les pandèmies s'han trencat molt, ara es torna a agafar, però les trobades, no? Des del correfocs, perquè no és només un lloc on vaig a fer aquella acció, sinó que és un lloc on em relaciono, on em relaciono amb els altres per una cosa comú. Més enllà del que jo penso, el que jo sento, hi ha una cosa comú que allò m'uneix. I crec que això hi hem de fer atenció per recuperar-les.
Parles de cures, en el fons, són espais
sí,
de cures,
coses,
no?
Sí. És que m'ha fet pensar moltes coses. Primer començant amb el centre on ens trobàvem, i també hi ha un espai de perifèries i de marges i de tangents, que és la dissidència, que és quan dissenteixes d'aquell castell de poder, del que fa aquell poder, no? Sempre te'n vas a les perifèries, no? I ara també passa que molts habitats compartits i comunitaris s'estan donant fora dels centres colonitzats, no? Per determinades coses. I l'altre, jo crec que també, quan ara parlava dels impossibles respecte a totes les persones, que són moltíssimes, que han hagut de fer doncs, fa un any i escaig, no? Aquest dol impossible a distància, no? sense veure el cos, els cossos fràgils, també ens hauria d'obligar a pensar que hem entrat també en una fase d'infantilització de les nostres vides, no? És a dir, qualsevol negació del dolor, qualsevol negació de la infelicitat, qualsevol negació... O sigui, no, tot ha de ser bonic, ràpid, de consum hedonista, tot ha de ser plaer. I això és tant com negar l'essència ambivalent i ambigua de la condició humana, que és terriblement tràgica i afortunadament vital i vitalista, no? I aquesta infantilització a mi m'espanta, perquè al final ens podem convertir en una mena d'autòmates compulsius, consumistes, la qual cosa es porta de pet a ser uns frustrats permanents. Perquè el consum permanent més que l'endemà t'has comprat unes sabates i ja vols les següents. Jo crec que això Laia Herrero, que és una de les referències brillants de l'ecofeminisme, ho diu, que el que més ens han deseducat, i era una sabidoria també de les nostres àvies i avis, per dir-ho així, perquè al final la tradició és la democràcia dels morts, és a dir, l'espai públic no és només un punt de trobada entre els que estem vius, és un espai de trobada entre els que ens han precedit en la vida i entre els que vindran també, no? I els debats interpel·len els que estaven abans i els que venen. I la Iaio Herrero, el que més ens han fet oblidar, i és un bàsic, és que som persones ecodependents, és a dir, dependent de la natura perquè el planeta sigui vivible, i fonamentalment que som persones interdependents. Vull dir que el que ens defineix és la fragilitat no? i la vulnerabilitat dels nostres cossos i de les nostres vides. I a partir d'aquí tota la reflexió que feies, clar, ens estan convertint en una mera mercaderia on ja ho sabeu, jo sempre faig la broma, no? Avui què és la felicitat? Perquè tota idea de felicitat avui acaba inevitablement davant d'un aparador, és a dir, i ens condueix, és a dir, no hi ha cap altra, no? ara exagero, però en fi, estem en un país, en un món on la felicitat és la fundació de Coca-Cola, no? I on la soledat és un ministeri oficial del Regne Unit, Ministeri de la Soledat, com a gran problema no, de la vida en comú o de la no vida en comú.
Clar. Ens necessitem entre l'espècie humana, ens necessitem amb la resta d'espècies que habitem aquest planeta, i reprenem el fil, si us sembla, d'això, ja que has parlat de la gran Iaio Herrero i del que deies de consumir també, perquè al final com rehabitem el planeta, que segurament no és una crisi sinó que ja és una emergència, rehabitar-ho, de quina manera, deixant de temptar-nos per la nova novetat tecnològica, el nou mòbil, tot això costa molt, és un canvi d'inèrcia general que no sé quants d'aquí estarien disposats a fer. I no crec, no sé, què en penseu vosaltres, de quina altra manera podem rehabitar aquest planeta, si no es prenem consciència del que dius tu i frenant.
Jo l'altre dia amb un amic deia, bueno, jo soc pessimista perquè soc un optimista ben informat, no? Però anem a dir-ho així. Jo crec que no ens volem creure el que ja sabem. I no voler creure el que ja sabem, que és un acte ininterromput de responsabilitat, és que sabem el que sabem i no actuem en conseqüència. I per tant, avui estem en un dilema irresoluble, aparentment, jo crec que en l'acció col·lectiva i en l'acció personal, anem a dir-ho així, però allò ecològicament i socialment necessari per sortir-nos-en no té dimensió de majories socials. I allò que té dimensió de majories socials no és el que ens cal per sortir-nos ecològica i socialment. Aleshores, el dilema al final és fàcil. Bueno, serà molt difícil sortir d'aquesta, però la postdata és, però més difícil serà no fer-ho. Per tant, jo crec que sí, que òbviament cal, no ho sé, en fi, hi ha tants... Si porta el feminisme 50 anys dient posar la vida al centre, no? I porta l'ecologisme 50 anys dient tot té límits, perquè al final una ètica de la contenció, una ètica dels límits, tot té límits, és saber que el planeta té límits i que una ètica de la contenció i de l'alteritat és deixar espai als altres. I els altres són els que tinc al davant, però també els que vindran, les generacions futures, no? El Tribunal Constitucional alemany, que no és el mateix que el de l'estat espanyol, ni molt menys, acaba d'anul·lar el pla de canvi climàtic d'Angela Merkel perquè diu que no és suficient per garantir el futur de les generacions futures. Doncs ens dona una boníssima reflexió sobre els límits dels que estem ara, no? Que és com una mica que l'últim apagui la llum, però com la llum està tan cara, que l'apagui sa mare. No?
Tal qual. I rehabitar el que habitualment habitàvem, aquestes places que tenim en el nostre imaginari de Quitarra o qualsevol ciutat, no? Els ateneus, centres cívics, parlem una mica dels espais clàssics, no? de compartir. Els rehabitarem o ja la crisi és massa profunda i cadascú campa per si sol? Com us imagineu aquestes places de forma immediata quan tot això de les restriccions sanitàries també ho vagi permetent, lògicament?
Jo crec que ara mateix avui està passant aquí una cosa molt bonica, és que l'any passat la fira no es va poder fer, no es va poder fer presencial. Es va fer online, però a mi em surt no es va poder fer, perquè si no hi ha la presència de l'altre, si no hi ha tota aquesta trobada, és com que no hi és. I és molt trista, no? I aquest any jo crec que hi ha una alegria de que sí, és cert, no és la fira de sempre, és evident, però almenys som aquí, ens podem tocar, som palpables, ens podem mirar, podem somriure, ens podem emocionar. I crec que això a mi em dona, no esperança, sinó em dona coratge, coratge de dir som-hi, trobem-nos, perquè no deixem que l'espai públic sigui les xarxes, perquè al final sembla que l'espai públic sigui trobar-se per Zoom o per totes aquestes plataformes que estan molt bé per una estona i per molta distància, i són molt pràctiques, però aquesta zona de confort, de la practicitat, no deixem que ens imperi, no deixem que ens governi i que a més ens sentim lliures. Ai, mira que bé, que tal, perquè estic aquí fent la meva cosa i estic xerrant amb no sé qui. Sí, està molt bé, però realment no hi ha com trobar-se. Trobar-se és aquest aliment físic, és aquest aliment de l'ànima i és on poden passar coses, realment, aquest imprevisible. Perquè aquest imprevisible és el batec. Jo crec que és el batec de la vida, l'imprevisible, on també hi ha la mort, perquè la vida i la mort estan en el centre, i si no ho col·loquem en el centre, aquest imprevisible, que ara hi som, que demà no hi som, que som finits, o sigui, que ens acabem, igual que el planeta, crec que una de les coses que tu deies, no? Aquests límits, és aquest pensament pervers que tenim tan arrelat de que vinga, va, seguim, que res s'acaba, no? Nosaltres tampoc. Sí, com que ens acabem, trobem-nos. Com que som fràgils, visquem-nos. Urgent estimar, que fa anys que vaig fer, aquí amb la inauguració del 2017, a mi em torna molt aquesta paraula. Urgent, és que és urgent. No és ja ho faré d'aquí un any, és ara. És ara. Amb nosaltres i els altres. És ara, per tant, que la Fira Tàrrega avui estigui aquí, que nosaltres estiguem aquí, és meravellós, meravellós. Que puguem parlar, que puguem parlar amb el llenguatge de signes, que cada vegada tinguem més obertura a incloure totes les diversitats possibles, trobo que és fantàstic. I jo tinc molt de coratge que podem seguir obrint portes, que no ens hem de quedar en aquesta zona de confort, que podem, perquè sabem, quan toca, sabem fer-ho, sabem posar la vida i la mort al centre. El que passa que ens en oblidem, perquè a mi és més fàcil. Però no, perquè si no, aquí no hi seríem.
Ens arriba aquest coratge.
Sí, sí. M'ha fet pensar en res, dos píndoles, que m'ha fet pensar en la, just el mes abans de la pandèmia, com a gairebé profètic o gairebé contrafactual, no? Quan es discutia si el Mobile World Congress es podria fer o no, que al final no es va poder fer, òbviament, per raons a sobres conegudes, però el lema d'aquell Mobile World Congress l'any passat era limitless, sense límits. I vaig dir, mira tu quina lliçó. Ve la realitat i ens enxampa d'un i diu, pues sí, tot té límits, fins i tot quan hi ha una pandèmia que tot ho atura. I l'altra, amb les estimadíssimes companyes de la directa, ara per ser una contemporània, al maig va fer 10 anys de la indignació col·lectiva a places i carrers, no? I ens van preguntar on som ara, què ha canviat, i a mi l'únic que s'embocarà va dir, les places estan allà, no s'han mogut, va dir, el que hem canviat som nosaltres, no? I la plaça sempre serà l'espai on retrobar-nos tantes vegades com faci falta, espai de retrobada permanent i d'autodissolució contínua, segurament, però la pregunta és que les places no han canviat, les places aquelles, de fet, porten dècades. I la plaça de Catalunya ha passat de tot en dictacrus, en dictacràcia i en democradura. No? I la pregunta és on som nosaltres, perquè els motius que fonamentalment ens van portar milers de persones a sortir a la plaça, que era una impugnació a un model polític, econòmic, social, de rescats bancaris, els motius no és que continuïn igual, és que han empitjorat i s'han aguditzat. Aleshores, la pregunta és on som nosaltres, no? On són les places? O sigui, per què, la primera pregunta, per què hem desistit de l'espai predilecte de la democràcia, que és l'espai públic, que és on escoltar, trobar-te, discutir, debatre, consensuar, dissentir. No?
I tant. Perquè quines noves... Parlaves, per exemple, de l'espai digital. És un nou espai, tot nou espai comporta noves oportunitats, per tant, hauríem de celebrar-ho, no? I sumar-ho als clàssics. Però, per exemple, això dels nou límits, Mart no seria una oportunitat, no, David? Per exemple, anem de vegades molt enllà.
Ara, sí, sí, sí. Nosaltres crec que som de l'assemblea de la gent que no vol viatjar a Mart.
Però mira que s'hi aboquen diners, eh?
Així. El que passa que això sí que mereix molt breument un parell de reflexions. És a dir, jo crec que entra de ple en el debat d'aquest espai de trobada que és avui, que és la fe cega, fantasiosa, jo diria que nihilista i criminal, en la tecnociència i en el transhumanisme. És a dir, com no creiem ja en aquest planeta, ja estem buscant altres planetes, no? En la lògica més colonitzadora i depredadora que té la condició humana, no? I com no creiem en l'ambigua i apedaçada condició humana, creiem que l'últim gadget tecnològic ens solucionarà l'última malaltia, la immortalitat, o sigui, ens creiem immortals. I quan home li entra complex de Déu, sobretot a la caixa de Pandora. I a mi em sorprèn que avui els estudis, també ho parlàvem amb la miniassemblea, ens vam conèixer fa una setmana...
En un espai digital, amb una nova oportunitat.
Amb una pantalla, i vam dir, tot el que hem dit serà impossible de compartir. No? Però jo, quan parlàvem Déu de l'espai, jo vaig dir, l'economia ara... bueno, que està creixent com l'escuma a Silicon Valley, és l'economia del búnquer. És a dir, estan venent búnquers per a les grans famílies de capdalades que enmig d'una vall dels Estats Units es garanteixen una minimansió, no? que té llum, sí. Que té aigua, que té no sé què. No? Aleshores, aquesta fugida permanent de la condició humana, aquesta fugida fins i tot del nostre cos, no? I dius, anem a conquerir Mart, no? I diu, estem com una regadora, no? O sigui, només... en fi, això són els designis del poder, no? I el senyor Bezos que se'n va a volar per la sèrie. Per tant, menys creure en Mart i en l'últim gadget tecnològic i més creure en aquest planeta que és l'únic que tenim, perquè no hi ha planeta B, i més creure en les possibilitats de la condició humana, que són moltíssimes. Són plàstiques, tots ho sabem, perquè són capaços del terrible i del sublim, però sí. Anem a intentar buscar la millor versió de nosaltres mateixos, perquè el mercat explota la pitjor versió de nosaltres mateixos.
I pensant en aquests nous espais, m'agradaria que ampliéssiu la llista d'espais nous amb oportunitats a habitar de forma comuna que em venien al cap per... d'efecte professional i filia meva, em venen al cap les noves llibreries que s'obren a cada població i que comporten un espai per habitar plegats i per compartir pensament, cultura trobada, pensava en espais de criança, que potser també és un espai que les generacions més joves estan compartint, pensava en el model cooperatiu, que també està guanyant tant terreny i que no té altra cosa que, no?, la recuperació aquesta dels espais. I pensava, bé, tot això deuen ser senyals que a banda de les places, que ja hem de tornar, però n'estan apareixent de nous, no?
Sí, jo crec que sí, que cada vegada estan apareixent més aquests espais i que aquests espais ens conviden també a viure, a compartir molt més, a sortir una mica ja només de la nostra casa, jo amb la meva casa, jo amb la meva família i prou, sinó que són espais també que proposen molt una convivència intergeneracional, de vegades, que crec que també és bo que anem cap aquí, i espais múltiples, espais on cadascú pugui tenir el seu habitatge, però que alhora hi haguin llocs comuns. És molt absurd que encara ara cadascú tingui una rentadora i una nevera i una secadora i un no sé què i un no sé quantos a casa seva. O sigui, comença a ser molt absurd, no? Fins ara potser és una cosa que ens ha semblat molt normal, però és que realment aquest malbaratament de tots els recursos i ara va, tots ens hem de posar plaques solars i ara sembla perquè tots amb el cotxe elèctric i les plaques solars i que sí, sí... Bueno, això també fa els mateixos desastres, vull dir, fa unes mines fondes per treure tots aquests minerals que es necessiten. Jo crec que passa més perquè realment, no sé, ja tinguem aquest canvi. No és fàcil perquè estem molt acostumades a viure soles o a viure amb la nostra parella o amb la nostra família i, ostres, és que aquí estic molt bé i no travessem d'aquí, no? Però jo, amb alguns projectes que estic seguint ara últimament de comunitat, de gent que viu en comunitat, estic veient que sí, que és possible i que no és una utopia, sinó que és possible i que realment trobo que enriqueix moltíssim. I bé, jo no puc parlar massa perquè jo visc sola, o sigui que ara mateix seria un mal exemple de tot això que acabo de dir. És cert, perquè la meva baralla amb mi mateixa és aquesta qüestió cada dia, no? Vull dir, jo ara mateix sóc aquesta persona que tinc una casa per mi, que tinc una nevera, una rentadora, un assecador, i penso, això perquè ho necessites. No? I aleshores estic rodejada de gent que estan fent aquests projectes i reconec que encara no m'he atrevit a fer el pas. No, hi ha una cosa, no sé si està arrelada, a mantenir aquest espai, que és el meu espai, i a mi això em fa qüestionar moltíssimes coses de com ens hem de construir aquests nous espais de relació, perquè quan en parlem és molt maco, però fer el pas a fer-ho, clar, passen moltes coses.
És quan ho veus i ho vius, encara que sigui només fent una visita, per exemple, a un habitatge cooperatiu, i veure aquell somriure a la cara de les persones vivint d'aquella manera, i dius, ah, calla, potser sí, no?
Que això no vol dir que siguin flors i violes,
no,
ni molt menys,
en absolut,
senzillament...
però que és una alternativa i que és vàlida i que
clar,
té sentit.
I que no vol dir que ara tothom haguem de viure
no,
així, tampoc, però
no,
són
no,
alternatives bones.
Clar.
Bones, o aquests espais de Berlín de fa molts i molts anys que tenia, que jo quan hi vaig anar per primera vegada em vaig quedar meravellada, aquests espais comunitaris, no de les secadores, les rentadores,
sí,
la planxa, és uau,
és
bonic.
Jo crec que és a dir, crec que l'únic espai alliberat del que realment disposem és la nostra vida quotidiana i batalla entre un i un mateix, si vols, ara que deies això, no? Tot i que, com deia un amic, menys de 5 contradiccions és dogma, no? Aleshores,
doncs sí.
Jo he tingut sort, perquè he tingut sort malgrat tot, en aquests anys de crisi, són molts, hi ha la crisi, és que ja no som joves, però la crisi estàvem al 93, amb la crisi postolímpica, amb la crisi de la precarietat, amb el naixement de les ETTs, vull dir que la impossibilitat d'un projecte de vida autònom i la precarietat com a forma interrompuda de vida, per sort jo estava en un barri amb un cert teixit comunitari, que de seguida et vas donar compte que la comunitat era una forma d'afirmació i de resistència i de suport mutu material, no només cultural, simbòlic. Vull dir, i tinc la sort que està un espai que tot el barri era alternatiu, que és Gràcia, on a l'agost et trobaves un mes al carrer per organitzar la festa major, que era l'autèntica festa major. La festa major a Gràcia és de l'1 al 15.
Clar.
Quan comença la festa, doncs mira, servir canyes i cubates últimament. Però la festa era compartir aquell espai que el transformaves completament com si fos un carnestoltes de 15
dies. I amb les mans, i tornar a les mans.
L'Ajuntament ens va dir que no hi havia casal de joves, bueno, que sí que hi havia un espai per casal de joves, però que havien decidit fer un pàrquing.
No.
Diu, bueno, pues vam ocupar un espai i ens vam trobar i aprendre de l'autogestió, de l'assemblea, del cooperativisme que endinsa les arrels en la història d'aquest país des de fa poc cap baix, 170 anys, no? des de les primeres boiangues. Mitjans comunitaris, no? Mitjans grans, ràdios comunitàries, tot ho fèiem en comú. I quan tens això, no és que vagis... Bueno, la felicitat és un concepte, no? Que són moments que ets capaç de construir personal o col·lectivament, però això és un espai fugitges, però sentir-te relativament lliure, no? Que estàs fent en comú, sempre han sigut una cosa i jo crec que, excepte per l'energia nuclear i la telefonia, no? Anem a dir-ho així, hi ha alternatives... telefonia física, és a dir, no? Bueno, hi ha un telèfon ètic i tot, però hi ha alternatives pràcticament per a tot i és la forma de desertar i de desobeir i de transformar. I jo sé que sembla molt estressant, però és veritat que en cada gest ens la juguem i en cada gest reprodueixes l'ordre dominant o el transformes una miqueta. I no és el mateix comprar un iogurt d'una gran multinacional a una gran marca com Mercadona que comprar un iogurt de proximitat de granja. Amb això, no? Jo sempre difereixo amb el canvi climàtic i hi ha gent que diu no, perquè no serveix de res reciclar l'ampolla al contenidor, que dic, home, segur que no, només amb això no ho canviem. I altres que diuen no es pot fer res perquè els que manen tenen molt poder. Diuen, no, saps? És impotència i impotència a banda i banda. No, es poden fer moltíssimes, moltíssimes coses. O si voleu, amb una escala incongruent, amb un poema del Jorge Reichmann que diu hacer todo lo posible sabiendo que todo lo posible no será suficiente.
Bonic, cert. Això ens porta a el que us deien començar, així en off, sense que ens veiéssiu, que és que preteníem reflexionar, però també detonar il·lusions. I de fet això va ser un plantejament de l'Ada que ens va dir a mi i al David, bé, analitzem totes aquestes situacions, coi, estem en crisi, estem aïllats, tot aplegat, què fem? No? O sigui, no podem deixar la conversa sense obrir aquest espai a què fer quan marxem, quan us aixequeu, aquesta tarda, vespre, demà. I vam convenir que no hi ha res millor que això que diu el David, a fer petits gestos, encara que semblin molt, molt petitets a partir d'ara. Llavors el que us proposem és, l'Ada i el David, ara no, agafaran aquesta gran pregunta, i ara què fem? Imagina't, i la compartiran. I jo vindré entre vosaltres i tenim dues opcions. Si teniu ganes de parlar, porto un micròfon, i si teniu ganes de passar anònimament, escriu en un paperet, un petit gest que creieu que podríeu fer o que us veuríeu amb cor, no cal que digueu no em compraré mai més l'últim model d'iPhone, si és que sou molt, però alguna altra cosa que també sumi, no? I llavors acabarem obrint aquest espai a noves possibilitats d'evitar i de reevitar la plaça, el planeta, la finca del nostre veïnat, el que sigui que us vingui al cap. Llavors fem això, jo vaig portant paperets i us anem escoltant mentrestant. D'acord?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Hola.
Tot el que podem fer i el que no podem fer. A mi sempre em diuen que podem fer, dic tres casos de similitud i diferència radical. No és el mateix sortir de casa teva el dilluns a anar a treballar i trobar-te una comitiva judicial a la porta del costat amb un destonament, no és el mateix quedar-te a aturar-lo o no quedar-te a aturar-lo i com si no passés res. Si no passa res, te'n vas cap a la feina i quan entres al metro trobes una identificació únicament per motius racials. No és el mateix aturar-se i dir-li, escolti, això és una identificació racial, no? Què passa com si no passés res i el crim aquest perpetu del règim general d'indiferència que crec que és la gran victòria del sistema, no és el mateix. I quan tornes a treballar no és el mateix si quan obres la porta de casa sents els ressons del que sembla una pallissa masclista. No és el mateix tancar la porta i aquí no passa res i no és el mateix comunitàriament obrir la porta, començar a cridar, autoorganitzar l'escala i tirar aquella porta avall. No és ni serà mai el mateix el que podem fer i el que no podem fer. I jo crec que el que podem fer és molt. Amb una tríada en aquesta època de fake news, que és un favor personal i col·lectiu, que sí que és no enganyar els altres, no autoenganyar-se i no deixar-se enganyar, que no és tan fàcil.
Just aquest matí presentava una cosa breu d'una beca Hivernem que m'ha donat Fira Tàrrega i l'Institut Ramon Llull, i justament un dels textos feia la mateixa pregunta tres vegades, no era pregunta, que en aquest cas era afirmació, que deia girar la cara cap a una altra banda. Girar la cara cap a una altra banda, girar la cara cap a una altra banda. Que és ben bé el que tu ara acabes de dir, no? Què fem amb allò que ens trobem a davant i com ens hi impliquem, no? I com interaccionem amb això i com ens deixem afectar per això, perquè crec que el fet de girar la cara cap a una altra banda, estem una mica en el mateix lloc, no? De primera, de no prendre responsabilitats i de creure'ns que nosaltres sí que tenim el poder de poder fer canviar les coses, realment que el poder el té la gent, i jo a mi no em sembla gens utòpic, sinó que em sembla que això és el que ens hauria d'arrelar en el nostre dia a dia des de que ens llevem, quines petites coses podem fer per fer aquests canvis que volem, i evidentment amb totes les coses que ens anem trobant, que són moltíssimes, i jo a vegades em trobo que giro la cara cap a una altra banda. O sigui, a mi m'agradaria ser moltes vegades molt més valenta i moltes vegades implicar-me molt més, i en aquell moment no ho fas perquè no et va bé o perquè, no sé, perquè és que tens coses molt importants. És clar, és una mica, és molt decebedor a vegades després quan et mires a tu mateixa, veure que a tu sempre et poses al centre abans que l'altre, abans que allò que està passant, no? Aleshores és bé, no ho sé, demana aquesta valentia també amb una mateixa, de veure com et pots relacionar amb allò que està passant, perquè jo si em miro avui em dec haver fet no sé quantes d'aquestes, moltes, petites, perquè són petites, però crec que ho tenim molt, molt arrelat, però alhora també tenim molt arrelat l'altre, i crec que és una cosa d'hàbit, a més, perquè quan ho fas un cop i creus i sents que pots, no? Que tens aquest poder ben entès i que la suma, que la gent tenim aquest poder, crec que això genera un hàbit de voler-hi tornar, i l'hàbit al final és evitar no? Ja que anem a evitar, és aquesta suma de moltes vegades fer una cosa, d'evitar-la, de l'hàbit.
Completament d'acord. I jo crec que més amb els hàbits, els distòpics de Silicon Valley, no? Dissenyen les nostres vides com el hàmster a la roda, no? O sigui, no saber frenar i no saber aturar. O com el ratolí de Skyper, no? Que és aquell ratolí que anava fent així una palanca i que hi ha una cosa per menjar. S'ha estat tota la vida, com ha caigut una cosa, és la lògica de la màquina escurabutxaques. I no ho dic, no ho dic banalment. Hi ha gent que hi és i no hi és, hi ha gent que marxa i es queda, i òbviament un és d'Arcadi Oliveres, i quan diem què podem fer, segur que moltíssima gent en algun món d'aquí l'heu escoltat, no? Al final de la xerrada, quan deia què podem fer, no? I feia el llistat de les 40 coses de la nostra vida quotidiana que podem fer. Jo no les diré totes, tot i que tota la vida seré alumna d'Arcadi Oliveres, no exalumna, alumna permanent de l'Arcadi Oliveres, però diria, doncs sí, doncs ara que estem amb tot el tema de la tarifa elèctrica, que és un autèntic escàndol tafurer, i que han guanyat 20.000 milions en els últims 3 anys de beneficis nets que estan repartint entre accionistes, doncs jo no estic ni a Iberdrola ni a Endesa, estic a Som Energia, que és una cooperativa basada en termes de sobirania energètica, des de perspectiva ecològica, per suposat, i renovables, en el tema de les companyies telefòniques, per dir una cosa que s'ha convertit en un òrgan pràcticament del nostre cos i que, no? Feu la prova, no? Apagueu el mòbil 4 hores i a veure com us sentiu, no? El món, la mare, la filla, la companya, no? Perquè Pascal fa molt, molt de temps, fa segles, va dir tots els problemes de la condició humana es redueixen a no saber estar 4 hores sols en una habitació aguantant-se un mateix, òbviament, no? I coneixent-se, no? Però això, doncs jo estic a una companyia que es diu Som Connexió, és una cooperativa de consum, no? Que a més no és aquestes companyies que et diuen vols 100 gigas pel futbol i 100 gigas per veure-ho tot, no, et diu vés en compte amb el consum, vés en compte amb la tecnodependència, vés en compte amb la dependència digital, aquí tens aquest manual de seguretat perquè no te saltin les teves dades, no? Amb tot això del Big Data. He dit dues coses, eh? Podria dir tantíssimes altres, no? Pues el consum, nosaltres al barri ho fem en cooperatives de consum, que connecten directament pues, veïns i veïnes de Barcelona amb la pagesia del Baix Llobregat. Les veïnes que consumim i els pagesos que no? I pageses que resisteixen són els que ens trobarem entre molts altres, no? Amb una manifestació el 19 de setembre en l'espai predilecte públic de la democràcia, que per cert sobretot s'ha oblidat, l'espai públic és, si alguna cosa és un espai horitzontal, no hi ha paraula ni tot, espai d'igualtat on totes i tots som iguals, doncs amb una manifestació, jo diria que contra l'absurd i contra no només els oxímorons, no? De l'aeroport més verd del món, dic no, o sigui, l'aeroport més verd del món és el que no existeix en termes científics, vull dir, en termes d'emissió de CO2, pot ser el menys contaminant, però que ens colin l'aeroport més verd del món, bueno, deu ser normal l'aeroport més verd del món en un país on la verge és negra i el goril·la és blanc, però per res més té sentit, no? Bueno, i l'heroi nacional era un senyor que es deia Messi, que era el major defraudador fiscal després de cerveses d'am, no? Però bueno, en fi, no m'entraré ara a fer un discurs, tot i que demà és, si avui és 10, demà és 11, i també tornarem,
sí,
tornarem al carrer, simplement jo tornaré al carrer perquè tinc tan clar que el designi del poder és torneu-vos a casa, que no em dona la gana, fins i tot desconcertat, confús o decebut, sortir del carrer.
També parlàvem, no, l'altre dia que amb tot el Covid i amb tot l'aïllament aquest, el tornar al carrer i el manifestar-se al carrer, cada vegada aquest any ho hem fet molt poc, hem sortit molt poc, i que realment és quan et trobes, no, en aquestes manifestacions que sents aquest poder que tenim, la suma. I que realment a casa, soles i sols, és molt difícil, i que cada vegada tot està pensant més perquè no surtis al carrer, et faci mandra, no? Aquesta mandra, jo crec que la mandra és una cosa que realment és un sac que portem a l'esquena molt i molt gran, perquè la mandra ens fa no emprendre aquestes accions i ens fa fins i tot no veure a l'altra persona. La mandra fa que et vagis desvinculant mica a mica i que aleshores acabis veient només, no sé, una cosa més reduïda, i que no tinguis aquesta empenta per creure't que sí, que és possible, senzillament, creure't això. Jo crec que és el més gran. Aquí crec que tenim moltes coses.
Si les llegim junts,
sí, i
tant. Us en donem unes per aquí.
Uau.
I les compartim. Jo crec que segurament al fer-ho de manera anònima cohibeix menys, perquè heu escrit molt. Moltes gràcies. I anirem llegint entre els tres. Ens farà molta il·lusió donar-vos veu. Passar més temps amb els amics.
Em comprometo a agafar l'hàbit de comprar al mercat i al petit comerç.
Les botigues del poble s'han quedat buides, buides de jovent. La Filomena, l'Antònia, la Carme, l'Edmond van crear negocis per fer comunitat. És moment de tornar-hi.
Uau! Participar més en les coses comunitàries del poble.
Cuidar-me per a cuidar i abraçar molt.
Ai.
Jo llegeixo més a poc perquè no duc les ulleres i ho haig de fer així.
Demana, demana que no ho havíem dit això.
Comprar més producte, proximitat, quilòmetre zero i de temporada. I no més del que necessito. Continuar comprant producte de segona mà i a Tàrrega.
Ep!
Ets Tàrrega!
Clar que sí. Posar consciència en escoltar i sentir el que necessiten les persones que ens trobem a la vida i actuar en conseqüència.
Utilitzar, sempre que sigui possible, el transport públic. Consciència crítica, el que sigui possible, té tota la raó del món.
Total.
Ah, sí? Oh, i tant, que bé, gràcies. Veus això? Allà amb el Zoom no passa. Quedes allà així, ben cega. I els que escriviu en mayúscula també molt bé. Evitar l'espai en comptes de passejar-hi.
Molt menys plàstic, zero bosses, granel. Evitar consumisme des de ja, segona mà. Hi ha moltes admiracions, per això ho dic així.
Canviar la mirada. Saludar a les persones migrants del poble i promoure la integració.
Bravo.
Vinga.
Saludar els altres.
Fer el curs sobre ecofeminisme de la Universitat de Valladolid, coordinat per Gina Garzón i Alicia.
Bravo.
Doncs ho farem.
Va.
Exercir l'empatia a la vida quotidiana cap a totes les persones que cohabitem l'espai, incloent una mateixa.
Connectar amb la natura.
Comprar el proper... No, moment. Ah, comprar el més proper al productor. Ara.
És que hi ha una varietat de lletres interessant, eh? Mm. Anar a comprar als mercats de Barcelona en comptes de les grans superfícies i supermercats. Fantàstic.
Fa molts anys el Cesc Boix deia, fa molts anys, cantava aquesta és l'última oportunitat per aprendre a compartir. Ho dic perquè en aquesta van tres lletres diferents i això sí que és un esforç.
Sí, ho hem fet aquella fila d'allà, eh? Sí. Hem compartit paperet.
Doncs són tres reflexions. La primera diu, ajudar els altres en petites coses omple molt personal. Sostenernos la mirada entre desconocidos. I l'última, rehabilitar i ressignificar l'espai públic des de les arts escèniques per reapropiar-nos i compartir-nos.
Bé.
Els dies de festa a la feina, entre parèntesis dissabtes, aniré a comprar a les botigues del meu barri mantenir una petita conversa amb ells.
Bé.
Molt bé.
Molt bé.
O llarga.
Llarga. No se sap mai.
Aquí diu, ustedes que hablan de habitar y rehabitar el espacio público, ¿qué opinan de que el off de la fira de este año, donde se presentan artistas dedicados al arte de calle, sea dispuesto en un lugar cerrado, alejado del espacio público que señalan hay que habitar?
Molt bé.
Aquí queda, imagino que no ha de ser fàcil organitzar la fira tal com l'esteu organitzant, però aquí queda aquesta apreciació.
A l'espai públic està per dir-s'ho tot.
No? I tant, no tenim la resposta, per això no la donem, però queda dit.
Mirar-nos als ulls i respectar-nos de veritat.
Bravo.
Jo ja he acabat, perquè ara tornaríem a començar amb les botigues, la Filomena, l'Antònia i la Carme, i ja ens ha quedat clar,
clar que sí
que hem de fer llarga conversa.
Doncs en queden dos, diu, ser sempre amable, tractar la gent que trobo com a persones, ni que no els conegui, amabilitat per damunt de tot, i un smiley.
I la darrera que diu, aprofitant molt bé el paper, passar i passar l'acció, pensar i passar l'acció, perdó, sobre què vol dir vida digna, comunitàriament. Compartir la vulnerabilitat, parlar-ne, perquè la vulnerabilitat compartida genera intimitat.
Sí, que bonica!
Uau, moltes gràcies. Que bonic. Bé, doncs nosaltres tres, per tancar, després d'aquests vostres petits gestos, hem escollit un text d'en Santiago Albarrico que ens inspira molt per dur a terme tots aquests petits gestos que semblen de vegades això, petits, irracionals o inútils, i resulta que no ho són. I aquest text ho diu molt clar i ens emociona els tres i el compartim. Diu: la societat es protegeix de la història amb gestos que semblen insignificants i fins i tot absurds. Preparar el te en el balcó d'una casa en ruïnes. Escombrar les restes d'un cinema destruït per una bomba. Rentar mitjons. Pintar una paret que tal vegada aquella mateixa nit sucumbirà als obusos. Pentinar o tallar les ungles a un nen desnodrit. Però sense els quals no arrelarien de nou en terreny erm i mort les ganes de cuidar els cossos, de tenir fills, de defensar un sostre, ni les de més tard escriure un poema, defensar una idea, explorar els estels, investigar les cèl·lules. Moltes gràcies. Ada, David, Nerea, Txell, companys.
Nerea i a l'equip tècnic, gràcies.
Gràcies a vosaltres per la complicitat.
Gràcies, Fira Tàrrega.
Hem inaugurat, aquí ho diu, aquest nou espai, La Paraula, que a partir d'ara l'habitareu amb més persones. Diem algunes, en Apolo i Sherman, els Barba Corsini, la Icra en volum. I el que desitgem és que l'habiteu amb ells i el gaudiu molt. I molt bona fira i moltes felicitats.